Al matí, amb Raquel García. Els prescriptors.
Quan sona aquesta sintonia vol dir que tenim en Rafael Sabater de Sabadí Còmics amb un munt de propostes de còmics per nodrir doncs els oients de Ràdio Sabadell amb diferents propostes. Bon dia, Rafael.
Molt bon dia.
Suposo que tu no faràs la maleta i marxaràs, no?, de la ciutat aquests dies, o sí?
Dos dies,
molt bé. Sí. Home, merescut descans,
sí,
no?, també.
Ni que sigui per canviar d'aires, per poder dir...
He marxat.
Ho necessitem
tots. I a més, perquè, clar, es presenta un abril també intens, no?, per les llibreries.
I tant, després de seguida que tornem de Sant Jordi, la setmana següent, la fira Sakura Matsuri, de la fira japonesa, també amb el manga i molt que ens implica en part. I després, la següent setmana, Sant Jordi, festa grossa.
Clar, festassa. Sí. I a més hem de dir que també doncs, m'agradaria que ens expliquessis i que fessis una mica de balanç, no?, de com va anar doncs, aquesta primera taula que es va fer també de llibreries, no?, de Sabadell, en col·laboració amb la Llar del Llibre, també amb l'Abacus, la Llibreria de la Plata i la Llibreria Tècnica a la Fundació Bosch i Cardellac.
Bé. Són coses que s'han de fer. Jo, quan m'ho van dir, de seguida vaig dir que sí. I quan va acabar l'acte ens va dir, us agradaria repetir-ho un cop a l'any, fer un sigui anual? Jo vaig dir que sí, de seguida. Són coses que ho hem de fer.
I tant, doncs per això, per nodrir, no?
Sí,
per alimentar,
exacte.
Per fer xarxa,
exacte,
no?
Exacte.
També, i per oferir diferents propostes, perquè avui com descobrirem, no? Afortunadament, doncs cada any que passa el còmic també té una... major doncs, rellevància no? i visibilitat en les diferents propostes. Ara parlarem del Saló del Còmic, però també de cara a Sant Jordi.
Sí.
No? Cada cop doncs, apostem més també per incloure.
Sí, i precisament de la conversa aquesta amb altres llibreries van dir el paper del còmic com està pujant no només a les llibreries especialitzades en còmics, sinó en llibreries generalista, que cada vegada hi ha més, també tenen més apartats de còmic. Vull dir que, bueno, anem bé. Mira,
almenys anem doncs, superant, no?, també entrebancs i doncs, aquell prejudici, no?, de que els còmics eren només per als infants o per als joves.
Sempre ha passat molt aquí, al nostre país.
Sí.
Altre, a França mateix, el còmic està considerat com un art major, com pot ser el cinema, com el teatre, com la literatura... i a altres països també, no? I aquí a Espanya sempre hem quedat allò que el còmic és per nens petits, el TVO, el Mortadelo, i d'aquí no s'ha sortit, no? I, bueno, ja
doncs, afortunadament...
De propostes per Sant Jordi en tenim supervariades i que inclús són altres d'alta literatura, també.
Doncs vinga, abans de començar per als títols, per les prescripcions que faràs de cara a Sant Jordi, explica'ns també, fent balanç, no?, a com va anar doncs, al Saló del Còmic a Barcelona, no? Quins van ser, doncs, els triomfos?
Sí, mira, va ser aquest cap de setmana passat. El còmic sempre està en constant canvi, com tot, tot canvia, tot canvia. Sí. I va ser un saló de transició. És un món del còmic que acaba, un altre que comença. Ja veurem quin era millor que l'altre, no? Però és com tot, no? Estàvem agafant molt embranzit el manga, cada vegada més. Ens en vam donar compte, i cada vegada quedava més arraconat el còmic. Hi ha un sector que està quedant molt, molt arraconat, que cada vegada es ven menys i cada vegada ens demanen menys, que és el còmic de superherois. Sembla que hagi passat una miqueta. Sembla que hagi passat a la pantalla, però que hagi sigut com un procés, no? I ara ja ha deixat el còmic i ara els superherois interessen a les pantalles, a les sèries de televisió i al cinema, però que està començant a desarrelar en el còmic i està sent ocupat per altres coses, o sigui que no diem que estem perdent ventes, però està, per exemple, còmic més independent, altres llances, altres tipus, i sobretot el manga.
Sí.
El manga està tirant molt.
Potser doncs, el còmic dels herois, no?, va obrir, no? També doncs, sí, el mercat sí, sí, ara sí. Fet, com deies, el traspàs,
canvia,
que sempre es retroalimenta,
sí, sí, sí,
no? M'imagino,
sí,
cinema
canvia,
i còmic.
I ara anem cap a, un, cap a uh-huh. potser un còmic més, o còmic europeu i americà, més profund, més uh-huh. treballat, i es deixa l'aventureta potser més per la pantalla, per les sèries uh-huh. de televisió i pel cinema. Uh-huh. Bé, mira, ja veurem, perquè igual
ja veurem.
D'aquí un parell d'anys, igual el retorn no ho sabem.
Però, són bueno, tendències, tot, però mira,
sí,
mentre
sí,
doncs
ara,
això, no? Que,
sí,
que les editorials
ja
apostin
sí, ja
per diferents propostes.
De totes maneres, molt bona època, és molt bona època pel còmic, la novel·la gràfica està tirant molt, ja dic com manga també, els autors d'aquí al nostre país cada vegada estan treballant més, vol dir que també està bé, ja. I bé, doncs mira, si vols parlem dels premis.
Vinga, va,
com
a
cada
veure,
any,
els premiats.
Concedit els premis. Mira, el Gran Premi del Saló, sí. que és el premi que s'otorga a tota una vida. Mm-hmm. Ja, és una, ha de ser una persona doncs, que hagi treballat tota la vida.
Per la seva trajectòria,
com,
no?
Tota la trajectòria, no? I aquest any em fa il·lusió perquè és la quarta dona, amb 40 anys. Se li ha donat una, quatre...
Ja tocava,
ja
o sigui,
ja
una per dècada anem fatal, eh?
Ja
encara
sí.
encara ens queda molt per
en
avançar.
En aquest sentit, el còmic també ha de... Cada vegada és millor, però sí. bueno, però en aquest sentit, goita. El reconeixement màxim ens sí. costen donar-los a les dones. Mm-hmm. La guanyadora va ser la Trini Tintorer, sí. que va ser molt coneguda als anys 60, 70, 80, de les revistes aquelles, la Lili, la Emma és encantadora, aquelles, les revistes aquelles de noies femenines,
sí.
dels quioscos, els més petits ja no, això no ho he viscut, però els més grans recordaran a l'època del Tío Vivo, de Mortadelo, del TVO, que hi havia revistes femenines, la Lili, Emma, sí. hi havia els títols, no? I la Trini Tintorer és una de les grans exponents d'aquella època, d'aquell boom que va haver-hi del còmic femení, no?
Molt bé.
Va anar a recollir el premi, que deia Rodes, molt velleta, pobreta, era molt maca, amb Crida sí. Rodes, amb la seva neta, la neta va recollir el premi, i va ser tot molt emotiu i molt bonic. Ja convé també donar premis així, no obrir, que no sempre siguin els grans noms de que coneixem, sinó que es vagi obrir, que es vagi donant veu a altres, sobretot a les dones, que ens convé.
I tant, perquè a més hem de dir, Rafel, que a més som grans consumidores, les
sí,
dones,
cada
com a lectores,
sí,
no?
Sí, cada vegada
de còmics,
més.
També.
Cada vegada més, no? Quan vam obrir la botiga sí. fa 30 anys, el 95% era públic masculí, i ara està pràcticament igualat, podríem dir que és un 40 o 45% uh-huh. el públic femení.
Doncs ja no és, afortunadament,
Sí,
doncs,
abans era raro. Inclús hi ha una pel·lícula que es diu Molt Rats, que passa en una botiga de còmics, i bueno, i també ho tenim en el de llances, en la sèrie de... Ai, com es deia, la sèrie del... Mira, mica temblant.
Quina sèrie?
D'aquells que eren quatre científics, el Big Bang.
Ah,
Big Bang Theory.
Big Bang Theory, és veritat. Sí,
que quan veuen entrar una dona, no sé si, em va quedar sempre sí, aquella escena, que quan veuen entrar una noia a la botiga de còmics, tots se la queden mirant, com a dir, una dona, no?
Qui és, ara
és
aquesta
normal,
dona atrevida que doncs,
s'endinsa
en aquest gènere literari.
Per aquí anem bé. I ara, si es comencen a donar-los premis, vol dir que ja comencem no només a fer coses per elles, sinó també a donar-los premis, vol dir que és bo.
Molt bé, segon premi.
Mira, el premi al millor autor espanyol va ser per Nadar, és un noi de Castelló, i li van donar per Transitorios. És una obra que està feta amb quatre actes, quatre persones diferents, i són quatre moments del trànsit d'aquella persona, per això és Transitorios. Són quatre moments de la seva vida, val? I els veurem sempre en trànsit, sí. d'una part a una altra. D'una vida amb una altra, d'una ciutat amb una altra, d'un pensament amb una altra, uh-huh. i són quatre històries uh-huh. que ens presenta aquest trasllat, no? Uh-huh. Com es passa d'una situació amb una altra. És una història molt ben treballeta, sí. com sempre dic jo, és d'aquells còmics que no passa res, com dic jo, sí. no hi ha aventures, sinó són molt relacions personals, una mare amb el seu fill, uh-huh. el fill adolescent, com ha d'anar evolucionant...
Sí.
Són quatre historietes molt, molt, molt boniques, molt ben treballades, molt tranquil·letes, per anar rumiant i per anar pensant sobre el que s'està. Una obra de qualitat, una obra bonica.
Doncs sí, i també doncs, això, no? Perquè potser és el que dius, no hi ha molta acció, però sí doncs, a través de, doncs, això, de les il·lustracions i de les històries d'aquests personatges en aquest trànsit, en aquests diversos cicles i situacions vitals. Què més?
Mira, després a l'autor estranger se li va donar el Marcelo Quintanilla, no sé si és brasiler o portuguès, un dos. Per Escucha Hermosa Marcia. Sí. És una obra, aquest sí que tindríem una novel·la negra, però quan sempre parlem de novel·la negra ens imaginem els Chicago, els anys 30, Nova York, les novel·les aquelles sí. típiques dels investigadors, del Marlowe, totes aquelles... En aquest cas, això és un cas que passa al Brasil, a les faveles.
Sí.
Vale? Corrupció, drogadicció, prostitució, però això està basat en històries reals. Realment això encara està passant. És una història dura, doncs, que ens parla això de prostitució, i és la lluita d'una dona, de la Màrcia, sí. per treure la seva filla de tot aquest món. Què és el més fàcil per un adolescent, doncs? Caure amb les drogues i caure amb la prostitució és la millor manera de guanyar diners. Per què de guanyar diners? Per què d'estudiar i treballar quan venent drogues i en prostitució puc guanyar-me la vida, no? I és la lluita de la Màrcia per treure la seva filla d'aquest món. El dibuix és preciós, veuràs que és molt, fa uns colors.
Això t'anava a dir, destaca molt el cromatisme, no?
Sí, els colors. Treballa amb una paleta de colors molt curiosa, que al començament t'estranya. Les persones són tot de color lila,
sí.
Són com de color lila, sí. T'estranya, no? I els colors semblen com girats, sembla com si fossin ben bé a l'inrevés, no? Hi ha colors molt roses, tot és molt rosa,
sí.
molt lila,
segur que
fúcsia.
Amb tota aquesta intencionalitat ho haurà fet,
sí,
no?
Sí. I ja està fet especialment per donar aquest aire de les faveles, d'aquest món profund i tètric i que tindido, però que explica
doncs,
aquí.
Doncs una història, sí, que jo crec que colpirà, no, al lector, però que realment doncs això, doncs amb aquest premi, no, i amb el que expliques, amb aquesta contundència, segur que no deixa indiferent. A més, hi ha pàgines que fins i tot poc text, que no cal, que amb la il·lustració
ja
ho diu tot.
Sí, sí, amb la descripció ja s'explica. Estava molt ben pensat, sí.
I seguim amb una altra proposta.
I mira, després, l'últim és el premi, el millor còmic infantil juvenil, que va ser donat a Menjar amb por, de l'Elisabeth Karin Pavón i Rimmer Meyer, publicat per Astronave. En aquest cas estem parlant de bulímia, estem parlant de tots aquests trastorns d'infantils. Està molt ben pensada, la història està ben pensada, tots aquests trastorns alimentaris que cada vegada anem a pitjor, i com es pot donar consells des d'un còmic, com es pot donar ajuda amb aquests nanos joves, no? O sigui, el còmic està molt ben pensat, molt ben treballat, i sobretot això que veurem amb les seves pàgines, veurem com surten molts monstres, perquè al final... sempre veiem, tots són, perquè realment un adolescent el que li passa és això, que s'ha d'enfrontar...
Aquesta distorsió, clar, s'ha d'enfrontar al monstre que porta...
S'està formant i no té el món format, no? I de què pot, com pot sortir, com pot no caure amb aquests trastorns, no?
I doncs això, i trencar el silenci, no?
També,
suposo, visualitzar i explicar, no?, aquest problema.
Però la gràcia és que no és un llibre d'autoajuda com a tal, és un còmic... És un còmic que amb tot aquest jovent el pot distreure i s'ho pot passar bé, perquè deixa una situació d'aventura, però també és això, no? Ep, si tens qualsevol problema...
Clar, demana ajuda, no?
Això, tingues en compte això, hi ha aquesta solució, és això, pots fer tot això. Perquè tot aquest any, tots els quatre premis els he trobat molt rodonets, molt ben donats, i bueno, està molt bé. Tot això
la veritat és que sí, i a més doncs això, doncs a propostes també com deies, que potser surten més d'aquest món com deies al principi, no? Dels herois, de la ficció, per oferir també doncs a propostes, això
també
que fins i tot poden ajudar, no?
Una mostra
a reflexionar, a parlar,
exacte. És una mostra de maduresa del còmic, del món del còmic, no? Que està entrant en una edat madura ja, que es poden donar premis simplement amb això, no? Doncs amb històries que
parlen dels
teixits,
no? I obertament, i suposo que també fa aquesta crítica, no? Aquesta societat en què vivim, no? On es premia molt també doncs això, no? La imatge, la perfecció, que és irreal, clar.
Cada vegada està sortint més el bullying, que no és que no hi fos, el que passa és que no es denunciava, i cada vegada ara es pren més consciència. Doncs tot això, aquest còmic està molt bé.
Molt bé, i seguim, perquè en Rafel ens ha portat aquí gairebé mitja botiga, ja sap que ens encanta i que volíem, doncs això, marxar de vacances o pensar de cara a Sant Jordi,
sí, si no,
amb diferents propostes.
Tots, ja el recomanarem més endavant. Ja
a veure, mira, quines són les teves petites joies?
Mira,
que dius, mira, avui
una
volia
cosa
parlar...
que m'ha fet molta il·lusió és la Loli Tormenta, del Mario Torrecillas i la Núria Ferrer. Això ho publica a Bruguera. I aquesta és una història molt curiosa, que de fet hi ha una faixa, ja veiem una faixa, la idea original que ha inspirat l'últim film del director de Pa Negre, Agustí Villaronga. El malaurat Agustí Villaronga, que ens ha deixat fa poc. És la seva obra, la seva pel·lícula pòstuma, no? Doncs en aquest cas la història és molt curiosa, és molt bonica. El Mario Torrecillas i l'Agustí Villaronga compartien pis. Durant 10 anys van estar compartint pis. I ells sempre deien que era el pis dels còmics i del cinema. Sí. Mig pis era cinema i mig pis era còmic, perquè el Mario Torrecillas és guionista de còmic i ell era director de cinema. Cadascú feia les seves obres, cadascú es dedicava a fer les seves pel·lícules i l'altre els seus còmics, però no van coincidir mai a fer quelcom amb junts, no? I van decidir un dia a fer un guió conjunt. Un guió que servís per còmic i un guió que servís per pel·lícula. El mateix guió, la mateixa història, no? I van començar a buscar inspiració i em fa molta il·lusió perquè a una dels personatges d'aquesta obra, ja veiem aquí una iaia que està saltant, ja sé que la faig,
està superant aquí obstacles.
Que està saltant, doncs és la nostra Carme Valero.
Què dius? La sabadellenca.
Carme Valero, l'atleta més laureada a Sabadell, un gran...
Doncs una referent, i tant.
Sí. Quan van pensar en la història, un dels personatges és la Carme Valero. De fet, surt, és una iaia que té dos nens, que es va morir la mare. Ella els va adoptar quan va morir la mare, el pare els va abandonar de petits i la mare es va morir, no? Però està en una situació totalment a la ruïna, ho estan passant fatal, i la iaia va cuidant dels nens i els va donant educació, no? Però i aquí surt molt, ja veuràs que es veuen molts, que es veuen fotos de, bueno, imatges que són penjades a les parets, que es veuen les medalles, que es veuen tot això, i és una iaia que havia sigut atleta i que amb un dels valors que els inculquen els fills és la passió per l'atletisme, per l'esport i per tot això. I aquí surt, els ensenya a fer atletisme i tal, no? I està inspirat. Després trobarem que la història evoluciona cap a un drama perquè amb aquesta iaia li diagnostiquen Alzheimer. I els nens ho volen amagar perquè tenen por que si la tanquen en una residència amb ells els separaran, la trauran de la seva custòdia i els separaran i els enviaran a pares d'adopció. I els nens ho amaguen i després comencen, la situació és molt divertida. És una comèdia dramàtica, té tocs d'humor però també té tocs realment crus de veure també la duresa de l'Alzheimer, no? De la degradació de la persona.
A mi
m'ha fet molta gràcia.
Home, i tant, aquí una sabadellenca com a referent, no?, per aquesta història i amb aquests rerefons, no?, també amb aquests valors, com deies, de l'esport, de l'atletisme, també que serveixin d'excusa, no?, per tractar àmbits diferents de la vida, com ara deies, fins i tot la malaltia, com superar també tots aquests problemes que al final tots trobem al camí. Doncs una proposta que ens interessa molt. L'editorial, quina és?
L'editorial és Bruguera.
Molt bé. Doncs aquesta és una bona proposta, també de cara al Sant Jordi.
I fa gràcia el fet que la unió que hi ha, o la semblança que hi ha entre el cinema i el còmic, el fet del guió, que és el que marca els dos processos, i que realment es pot fer un guió de còmic perfectament es pot passar a cinema, i també un guió de cinema es pot perfectament passar a còmic, però al final la vinyeta no deixa de ser la pantalla d'un cinema.
Clar,
i al final veiem primers plans, veiem planos generals, pla americà, pla sanitals, i la manera de la narració, la manera de tractar-ho,
és el mateix llenguatge,
molt semblants,
no? Doncs això, es retroalimenten, i de fet el cinema, moltes vegades les pel·lícules comencen amb això, amb un storyboard,
doncs, no? Si voleu anar al cinema, hi ha la Loli Tormenta, ja està l'obra pòstuma de l'Agustí Villaronga, doncs està aquests dies al cinema. Si voleu, i es pot completar, doncs mira, llegir el còmic i veure la pel·lícula i veure les diferències al final, que al final el guió és el mateix, però que el director ho ha tractat d'una manera i el dibuixant, la dibuixant en aquest cas, la Núria Ferrer, l'haurà tractat amb un altre, no? I també pot ser graciós veure les diferències, no? Com cada un, al final ha acabat adaptant el guió a la seva manera.
Aquestes dues mirades, diferents. I
coses curioses, també, divertides.
Una altra, va.
Mira, aquest, el títol és complicat, Jujutsu Fragistes.
Val. qui és
Clement Xavier, l'Isaac Rodent i Albertín Ralentí, publicat per Garbuix Books.
I per què aquest títol? Que
mira, el subtítol és Les Amazones de Londres. Aquí ens n'hem d'anar a començaments del segle XX. A Londres, les dones tenien prohibit votar.
Anar a votar, sí.
I van haver-hi les sufragistes, sí, que van estar lluitant durament, molt durament, van anar moltes a la presó, van estar lluitant per poder votar, votar, perquè la dona tenia prohibida el vot. I van estar lluitant, van anar moltes a la presó, van rebre moltes pallisses, i amb un grup d'aquestes sufragistes se'ls va ocórrer de dir quina manera, quan ens estem manifestant i ens vingui la policia a pagar, perquè la policia anava amb porra, els típics bobis aquells amb el casc, anaven amb porra i les pagaven, i Déu-n'hi-do el mal que els hi feien. Què podem fer perquè nosaltres som més dèbils? Sí. I se'ls va ocórrer que hi ha un art marcial, que és el jiu-jitsu, que el jiu-jitsu el que fa és agafar, si no tens força, és agafar la força del teu rival per atacar amb la seva força. Sí. Bueno, això ho explico una miqueta.
Sí, però és com l'aikido i com moltes d'aquestes arts marcials, no?
Sí, sí, que és això, aprofitar la força de l'altre per atacar-lo, no? I van dir, això ens aniria molt bé per poder aprendre algunes lliçons per quan vingui la policia,
per defensar-nos.
I així ho van fer, i van agafar amb una... Això, tot això estic explicant, és real, Van agafar una professora de jiu-jitsu i les va ensenyar a lluitar per poder-se afrontar. Clar, aquesta és la base, i a partir d'aquí ens explica tota la història de la lluita de les dones per acabar, i al final, el 1918, van aconseguir poder votar. Però explica com els diaris estaven en contra d'elles, que els deien terroristes. Imagina que poc ha canviat avui dia, que encara estem amb tot això.
I era el 1910, que tampoc que sembla que estem parlant de fa mil·lennis, no? I és fa quatre dies, fa un segle, i que serveix també, jo crec, per les generacions més joves, perquè entenguin que els drets s'han de conquerir, s'han de defensar cada dia, que avui els tenim, però que podem anar enrere.
És molt fàcil perdre'ls, i tant.
Llavors, Rafael, per tancar, no?, que se'ns acaba el temps, l'última proposta.
Mira, Ronson, del César Sebastián, publicat per Outsider Comics, és un còmic molt curiós. La portada és així tota com vella, és com antiga, inclús el lateral té els dentats. Us en recordeu les fotos antigues, que tenien un dentat?
Sí, és veritat.
Doncs el lateral, el paper té un dentat també. I en aquest cas ja es veu a la portada que es veu un nen que dona pel pentinat i pel roro que porta és d'anys enrere. I en aquest cas tenim una història que no està ni documentat ni el lloc ni l'època, però estaríem parlant, suposo que als anys 60, començaments dels anys 60, pel tipus de vehicles, pel tipus de manera de tot, amb un poblet, jo vaig dir que seria cap allà a La Manxa, cap allà a Teruel, un poblet d'aquells. I és simplement una persona que al cap dels anys, quan és vella, torna al poble i rememora de quan ell era petit. Estem parlant d'una època de misèria, d'immigració, que la gent havia de marxar dels pobles. Era una època de dictadura.
Molt difícil.
Molt difícil, una època en què les dones no tenien cap mena de dret, tampoc. Època de caciquisme, o sigui, una època molt complicada, no? I fa molta gràcia per la manera com va explicant les aventures. És les aventures d'un nen, del nen, doncs, que com vivia, com vivia un nen als anys 60, l'Espanya profunda, aquella que dèiem, doncs, la seva vida, l'escola, els amics, i la duresa d'això, i la duresa de l'ensenyament, la duresa de tot, dels pares, com els pares tractaven els nens, no? I com els nens tractaven a altres nens, a les nenes i els animals i de tot, no? I les barbaritats que es feien, no? Clar, ja surt el tiratxines, el tiratxines, que és la típica imatge. Final.
El tractor, el western, el cinema, tota una època, un còmic molt
costumista. Que la primera televisió va estar al bar del poble, és l'únic que tenia televisió, i tothom anava al bar del poble, com si fos un cinema, a veure la televisió, i es passaven el dia a la televisió. No? La gràcia de tot això, al final, quan ho vaig parlar amb dibuixants, vaig dir, si està molt bé i tal, dic, però qui és aquest? Perquè no, jo no conec. Diu, és un nano jove. És un nano jove que s'ha inspirat simplement en les històries dels seus avis.
Dels seus avis, no?
Per això no està documentat en un lloc determinat ni en una època determinada. Són històries dels seus avis, explicades pels seus avis, doncs tot barrejat una miqueta i hem fet, i queda una obra deliciosa.
I ha construït, doncs, aquesta història.
Sí, però bonic.
Molt deliciosa, com dius, amb unes il·lustracions precioses i que jo crec que farà viatjar doncs també a les generacions més grans. Una història també molt bonica per tancar. Llavors, Rafel, que podríem dir, doncs això, no? Que cada vegada més doncs els còmics, no? Demostren aquesta consciència, no? També
sí,
social.
Sí, ja ho hem vist aquest, amb tots aquests còmics que tenim aquí, al final no estem, el que deies tu, no estem parlant d'aventures de superherois, ni... no, cada vegada... I han sigut sempre, sí. Però ara els còmics també han entrat a la llibreria generalista, per sort, i ara se'ls dona el nom que tenien, no? Estaven molt tancats en el món del còmic, en el món de llibreries especialitzades, i ara s'està donant a conèixer a tot el món, i ara tothom està veient que hi ha històries tan vàlides com amb la literatura o amb altres arts, no? Uh-huh. És un moment dolç del còmic, sí.
És un moment dolç, amb aquest titular tanco aquesta entrevista, perquè nosaltres fa molt de temps que reivindiquem doncs aquest gènere, que també doncs, això
aposteu,
traspassa
anys, sí,
doncs,
sí.
Això,
fa molts anys
marges.
Que esteu apostant i m'esteu convidant aquí, vol dir que jo estic molt content.
Doncs Rafel, una abraçada, desconnecta aquests dies,
sí,
i tornem a parlar abans de Sant Jordi.